L'informatiu del migdia. Un grup de dones fan la primera trobada de dones emprenedores de Castellà. És divendres 19 de gener, 16 de gener, volíem dir. La intenció de la reunió ha estat compartir experiències i inquietuds d'aquestes professionals. De seguida us donem més detalls, abans altres titulars. El castellarenc José Antonio Ballesteros emprendrà des de dilluns un viatge a peu des d'Oriola, al País Valencià, fins a Castellà del Vallès. La nova programació estable d'espectacles de la temporada s'enceta aquest dissabte, 17 de gener, a la sala de petit format de l'Ateneu amb Impossible, amb Lluís Soler. I en esports, la Unió Esportiva Castellà visita un dels seus camps maleïts, el del Joanenc. I la previsió meteorològica, cel ennuvolat amb la previsió de pluges a partir del vespre que tornaran durant tot el dia de dissabte. Comencem. Com us dèiem, una trentena de dones emprenedores es van reunir divendres de la setmana passada al bar Xivarri, en una trobada que va servir per compartir estratègies i inquietuds de moltes d'elles, la majoria autònomes. La iniciativa neix de la idea al voltant del Dia de la Dona Emprenedora, segons explica Clara Martí, una de les impulsores del grup.
I llavors, bueno, jo aquell dia vaig pensar, ostres, la gent, i que veus, no?, que tothom et deia, ostres, jo vaig a fer sopar d'empresa, jo avui tinc dinar de Nadal, no sé què. I llavors jo pensava, jolín, les que som autònomes, això no ho tenim i és una cosa que trobes a faltar, el poder compartir.
De seguida Martí va contactar amb la fotògrafa Cristina Cànovas per muntar la trobada. Les dues emprenedores van obrir un grup de WhatsApp i de seguida va tenir una bona acollida amb 59 membres inscrites en poc temps. Aquest era l'objectiu de la trobada.
Amb l'objectiu ben bé de conèixer, perquè al final sabem que hi ha moltes dones però emprenedores de Castellà, però a vegades no ens posàvem cares ni sabíem a què. I de gent que et trobes sempre pel carrer i dius, ostres, tu també ets autònoma, tu també pagues els teus autònoms cada mes. Uh-huh. I a partir d'aquí vam dir a veure què passa. I no, molt bona acollida la gent.
Les emprenedores volen seguir la línia de l'associació Emprenedores Teixint-se de Sabadell, creada el 2020, i Martí considera que a Castellà faltava aquest tipus d'iniciativa.
Això, a Castellà crec que faltava aquest punt. Hi ha de dones emprenedores o al final d'autònoms en general, però bueno, mira, el tema de la dona ens va cridar l'atenció fer-ho de moment només de dones.
La intenció d'aquestes dones emprenedores és seguir fent aquestes trobades.
La intenció d'aquesta, i llavors poder anar a la una, alhora, clar, també parlàvem, ostres, a nivell d'Ajuntament, no? Quin paper hi juga l'Ajuntament aquí? Doncs a nivell d'un recolzament, jo què sé, ara, perquè el tema del baby facto aquest ha anat una mica, que no és obligat aquest any, sinó serà l'any el 27, però clar, n'hi ha moltes que anem una mica perdudes amb això i si l'Ajuntament ho té més per mà perquè ho controla més, doncs escolta, us ajudem amb això, vinga, heu de seguir aquests passos, aquests altres.
En aquest sentit, Martí ha apuntat que l'Ajuntament de Castellà del Vallès té l'intenció de reunir-se ben aviat amb aquestes dones emprenedores.
L'informatiu del migdia.
El castellarenc José Antonio Ballesteros, que viu a la població alacantina d'Oriola des de fa 25 anys, s'ha proposat com a repte completar a peu els 572 quilòmetres de distància que hi ha entre la pedania de Desamparados, on viu, i Castellà del Vallès, justament fer-ho en 15 dies. Per aquest repte s'ha hagut de preparar físicament i admet que el fa pel seu fill i pels seguidors del seu canal de YouTube, Spirit Investigation.
Pues estoy haciendo entrenamientos, he hecho 25 kilómetros ayer, hoy también, y el último día para hacer el entrenamiento es el domingo, porque el lunes ya sabes que salgo de aquí de Oriola o Orihuela. Estoy bastante... bastante fuerte para hacer eso, así que me va a dar igual hacer que vengan 1.000 suscriptores o no vengan. Lo voy a hacer por, sobre todo por mi pequeño, por mi hijo, que tiene mucha ilusión, y por Castellar y por Orihuela, claro.
Cada dia farà etapes d'entre 20 i 25 quilòmetres i retransmetrà el recorregut a través del seu canal de YouTube, que hem recordat que es diu Spirit Investigation, que es, en principi es dedica a la investigació paranormal, però que ara obrirà aquest repte.
Se llama Spirit Investigación, es todo de investigación paranormal, no tiene que ver nada con esto, pero quería hacerlo de una manera que todo el mundo me viese, ¿vale? Que todo el mundo pudiera disfrutar de todos los pueblos que voy a pasar, porque voy a pasar por Alicante, Valencia, Tarragona, todo lo que es la costa mediterránea, la parte de aquí de Alicante para arriba. Voy a pasar por ahí todos los pueblos para suscriptores, etcétera, etcétera.
Dilluns començarà el recorregut a partir de les 9 del matí des del Parc de los Desamparados d'Oriola. No té res programat a l'hora de parar a menjar o descansar.
Porque he pensado, sería una ruta muy fácil, ¿vale?, de coger y irte y ir parando en hostales, ir parando en sitios. No, yo no quiero hacer eso. Yo lo que quiero hacer es imprevisto. Donde me pille, me paro. Llevaré una tienda de campaña. No descarto de estar en algún hostal o tal, pero si lo puedo hacer sin eso, para mí el reto será más difícil y me gustará más. Me gustará más porque a mí el reto de irte a dormir, ya sabes dónde tienes que parar, ya sabes dónde tienes que comer, para mí es una ruta fácil.
Ballesteros té un preparador físic al qual trucarà diàriament i sobretot considera que també cal estar preparat psíquicament.
L'informatiu del migdia.
Anem ara amb temes de cultura. La nova programació estable d'espectacles de la temporada sencera aquest dissabte 17 de gener a la sala de petit format de l'Ateneu amb Impossible, una proposta teatral d'alt voltatge interpretatiu que arriba al municipi amb totes les entrades exaurides. L'obra, basada en un text de Henry De Luca, es podrà veure en doble sessió a les 6 i a dos quarts de nou del vespre. En temes de detalls, la nostra companya Marina Antúnez.
Impossible planteja un intens duel dialèctic entre dos personatges, un home gran, antic i revolucionari, i un jutge jove. Així ho explica Lluís Soler, l'actor protagonista.
És un duel entre un home ja entrat en edat, un home gran, i un jutge jove, i a partir d'un accident que hi ha hagut i que s'ha d'investigar si realment ha estat un accident o no ho ha estat. I aquest és el duel que es planteja.
El repartiment es completa amb Bernat Quintana i Guillem Albassans, dirigits per Ramon Simó. L'espectacle s'estructura en 6 episodis d'una instrucció judicial que concentren tota l'acció escènica. Entre interrogatori i interrogatori, el personatge interpretat per Soler, que es troba en presó provisional, es troba reclòs en una cel·la on manté diàlegs amb la seva parella, una presència invisible però fonamental. El centre del conflicte és ambigu. L'obra juga amb la possibilitat que el fet investigat sigui un accident, un assassinat o fins i tot una traïció. Impossible apel·la directament a la consciència del públic. En parla Soler.
Un judici d'entrada ja sempre té unes connotacions per nosaltres, pels humans, que sempre juguen a favor del judici. És a dir, és una cosa que no ho sé, jo de petit me'n recordo d'allò de 12 homes sense pietat, obres d'aquestes que són judicis o jurats o tot, que sempre tenen una atracció per l'espectador. En aquest cas només som el jutge i jo, i ja tinc un advocat que és el meu advocat d'ofici, però que jo no el reconec com a advocat d'ofici, jo em vull defensar jo mateix. Mm-hmm. I, per tant, doncs, són situacions que realment faciliten aquest contacte amb la persona que ho està vivint des de com a espectador.
El personatge protagonista arrossega un passat marcat per la lluita social. De jove va formar part de moviments revolucionaris i va acabar a la presó a causa de la traïció d'un amic del mateix grup. Un cop en llibertat, es va allunyar de l'activisme i va centrar la seva vida en la natura i l'escalada. Anys més tard, una trobada casual amb aquell antic company a la muntanya desencadena la sospita que activa el judici. Es tracta d'un personatge ple de contradiccions, però amb una gran fermesa interior. Així ho reconeix l'actor.
Home, sí, evidentment. D'una banda, pel fet de la muntanya de jove m'havia agradat escalar i pujar muntanyes, per tant, aquest fet ja et sedueix. I després, tot i que Evidentment, no tinc la vida de lluita social que va tenir Larry de Luca. Sí que d'una manera o altra, doncs, quan tenia els meus 30-35 anys, doncs vaig viure, o hasta abans 20-25, vaig viure situacions, doncs, tant a la universitat com situacions aquí amb el franquisme i tot, que et permeten tenir un paral·lelisme i al mateix temps sentir-te atrapat per tota la situació que crea l'autor.
Aquesta honestedat, de fet, és l'eix des del qual el personatge es defensa, mostrant dues cares ben diferenciades, la del combat dialèctic davant del jutge i la de la intimitat despullada a la cel·la. Tot i que el text parteix d'una experiència situada dècades enrere, l'obra connecta directament amb l'actualitat. Lluís Soler reconeix que s'ha sentit molt proper al personatge. A l'escenari comparteix protagonisme amb Bernat Quintana, que interpreta el jutge. El treball conjunt ha estat, segons l'actor, molt professional, molt agradable i molt divertit. I a la direcció, Ramon Simó no força la situació, sinó que la va buscant i et porta cap allà on ell creu que ha d'anar. El muntatge es va estrenar a la sala Atrium amb molt bona acollida i la gira posterior ha confirmat la connexió amb el públic. L'espai escènic convertirà l'escenari de la sala de petit format en un tribunal on es pot reforçar la tensió dramàtica i la implicació del públic. Tot i que inicialment l'espectador observa l'acció des de fora, el muntatge incorpora un gir final que afavoreix una relació més directa. Malgrat la duresa del judici impossible, també incorpora una dimensió poètica a través de les cartes d'amor i les reflexions íntimes del protagonista. Recordem que Impossible es podrà veure dissabte en doble sessió a les 6 de la tarda, a 8:45, i que les entrades a dia d'avui ja estan exaurides.
I en esports, la Unió Esportiva Castellà visita un dels seus camps maleïts, el del Joanenc, on no ha guanyat mai en les últimes temporades. Albert Sant Andrés.
L'informatiu del migdia. Esports.
Així és, Jordi, un camp, el de Sant Joan de Vilatorrada, on els blanquivermells volen trencar aquesta ratxa històrica, ja que no han aconseguit guanyar ni a primera ni a segona catalana en els últims 5 anys i només han estat capaços de rascar un empat. Pel que fa a la resta d'esports, en bàsquet, els dos sèniors buscaran la victòria enfront de dos equips de Santa Coloma de Gramenet, mentre que el futbol sala ho farà a casa davant del Club Natació Caldes. I dos dels tres equips de vòlei buscaran capgirar la situació que es manté en la part baixa de la taula. Arrenquem, doncs, parlant de futbol amb el desplaçament que farà la Unió Esportiva Castellà aquest dissabte a les 4 de la tarda al camp del Joanenc, com dèiem, un camp maleït pels castellarencs, on no han estat capaços de sumar els 3 punts en les últimes 5 temporades. Els de Sant Joan de Vilatorrada són la bèstia negra castellarenca com a locals, ja que generalment el Joan Cortiella no solen puntuar mai, amb golejades incloses dels de Juan Antonio Roldán. La situació, però, es capgira al Bages, on l'equip mai acaba de funcionar bé. En aquesta ocasió, però, l'equip arriba en una bona dinàmica on ha aconseguit 6 victòries en 7 partits i el 2-0 enfront del Gimnàstic de Manresa ha reforçat encara més la confiança de l'equip. En aquesta ocasió, Roldán no podrà comptar amb 3 jugadors per sanció, peces clau com Nico Expósito i el capità Víctor León, que ho faran per acumulació de targetes, i Iker Roldán per la vermella que va veure enfront del Nàstic. I en futbol sala, l'equip taronja debutarà a casa aquest 2026 enfront del Club Natació Caldes, equip que ocupa la part mitja baixa de la taula. Els de Borja Burgos volen continuar la senda de la victòria després del 3-4 aconseguit a Pineda de Mar, superant a un irregular Caldes que només ha guanyat 3 partits en 12 jornades i que està salvant el curs gràcies als empats, on és el rei de la Lliga amb un total de 5. Els nedadors arriben al partit sense el sancionat Eric Latorre, mentre que els taronges fan net. En una bona dinàmica creixent de joc i resultats, el futbol sala castellà necessita els 3 punts per trencar amb els seus perseguidors i no despenjar-se de la part alta de la taula, on l'Olímpic Floresta és a 4 punts i a 6 la Unió i la Prosperitat. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, futbol sala castellà, Club Natació Caldes, el Joaquim Blume. Un altre equip que juga a casa i que, a més, ho fa a la mateixa hora és l'Hoquei Club Castellà, que tractarà d'oblidar l'última jornada de Lliga i la derrota per 1-4 enfront del Noia, que es va deixar sense Copa de la Generalitat. Els Grana rebran, com dèiem, a 8:15 del vespre el Dani Pedrosa, el Club Petit Taradell, en el que serà la primera jornada de la segona volta. Els homes de Fiti han continuat agafant el ritme de la competició durant tota la setmana per evitar el daltabaix que va patir diumenge passat. En només 3 punts del líder Caldes i a un de Noia, Mollerussa i Ripoll, l'equip de Fiti tornarà a gaudir del suport de l'afició per sumar 3 punts importants per iniciar el tram final de la temporada, on esperen poder estar a la part alta de la taula i tornar a lluitar per l'ascens a Hockey Plata. I passem a parlar de bàsquet, ja que el masculí del Club Bàsquet Castellà viatjarà a Santa Coloma de Gramenet aquest dissabte per enfrontar-se al filial del Club Bàsquet Santa Coloma, últim classificat de la taula, gaudint d'una oportunitat d'or per seguir amb la bona dinàmica de resultats i poder sortir de la part baixa de la classificació. Els de Jaume Prat arriben després d'haver superat el bàsquet a l'Ella i davant de l'oportunitat de sortir de la zona de descens si els resultats s'acompanyen, ja que existeix un triple empat entre Granollers B, Bàsquet Neus i l'Ametlla amb 4 victòries i 8 derrotes cadascun. Pel que fa a l'equip femení, les de Xavi Revilla rebran aquest diumenge 8:15 del vespre al Puigverd el Gramenet Bàsquet Club, un rival de la part mitja-baixa de la taula. Les groguinegres necessiten tornar amb urgència a la senda de la victòria després de 3 derrotes consecutives en Lliga i haver caigut fins a la 8a posició. Una victòria els podria suposar arribar fins a la 5a posició, ja que estan a només una victòria de Minguella, Castellet, Sant Cugat i Igualada. I, com sempre, acabem amb vòlei. L'equip masculí A de Marc Llames rep el Club Vòlei Tiana, líder de la categoria. Una victòria els podria suposar arribar a la primera posició de la taula si l'escola Orlandai perd el seu partit enfront de les Panteres Grogues. L'equip B també jugarà a casa enfront de l'Acadèmia Vòlei Barcelona, rival amb el qual tractaran de sumar els primers punts de la temporada. El femení, per la seva banda, visitarà la pista de l'Institut Montserrat Gràcia per tractar de revertir la situació i intentar lluitar per colar-se a la fase d'ascens.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha rebut ajuts per tal d'adequar i millorar dues de les instal·lacions esportives més grans del municipi, les pistes d'atletisme de Clubrers i el pavelló de Dani Pedrosa. El Consell Català de l'Esport acaba de fer públic que aportarà un total de 624.000 euros per dur a terme aquestes actuacions. L'ajut s'emmarca a la convocatòria del Pla de Xoc per a la millora de la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives públiques per al període 2025-2029, impulsada pel Departament d'Esport de la Generalitat de Catalunya. La inversió total prevista per aquestes actuacions és de 983.500 euros, dels quals la Generalitat finançarà aproximadament 2/3 amb les subvencions aportades, mentre que l'Ajuntament haurà de redactar els projectes tècnics i licitar les obres en els pròxims mesos. Pel que fa a les pistes d'atletisme del Parc de Clubrers, el cost estimat d'aquesta intervenció, que anirà destinada a renovar el tartan, serà de 723.500 euros amb una subvenció concedida de 506.450 euros. L'altra instal·lació que rebrà subvenció serà el pavelló poliesportiu Dani Pedrosa. En aquest cas, el pressupost estimat d'aquesta actuació serà de 260.000 euros amb una aportació per part de la Generalitat de 117.550 euros. Un grup de persones vinculades al món de la recerca que coneixen i valoren la trajectòria professional del paleoantropòleg castellarenc Josep Gibert, mort el 2007, han engegat una iniciativa a través de la plataforma Change.org per recollir suport per a la seva nominació pòstuma a la Medalla d'Andalusia. Es pot firmar la petició a través d'aquesta plataforma abans del 30 de gener. Es tracta d'un gest simbòlic amb l'objectiu de garantir que el govern de la Junta d'Andalusia reconegui finalment la tasca del doctor Gibert a Andalusia en la promoció del progrés científic científic, el descobriment dels assentaments humans més antics d'Europa a Orce i la projecció internacional d'Orce i Andalusia com el bressol de la humanitat europea. El grup de suport a la candidatura firma o adjunta dos documents, un on detalla la trajectòria de Josep Gibert i l'altre amb textos de científics i col·laboradors que han donat suport públicament a la seva tasca. Gibert va descobrir les restes d'homínids més antigues de tota Europa amb 1,3 milions d'anys d'antiguitat. La troballa dels primers pobladors de l'Europa Occidental va tenir lloc a Granada, al jaciment de Ventamicena d'Orce, on hi va treballar durant més de 30 anys. El descobriment de l'home d'Orce, que va fer el castellarenc el 1982, va canviar les teories de molts paleontòlegs, demostrant la hipòtesi que els homínids van arribar a Europa travessant l'estret de Gibraltar.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El govern català té la voluntat d'encarregar a principis del 2027 la licitació del futur hospital de dia que ha donat servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. Això ho ha afirmat la consellera de Salut, Olga Pané, després d'una reunió aquest dimecres amb l'Ajuntament de Sant Cugat per abordar la situació d'aquest equipament justament ubicat a Rubí. Segons la consellera, la previsió és que el pla funcional del Centre d'Alta Resolució, CAR, es consensui en totes les parts aquest semestre. Pané ha remarcat, però, que després serà necessari poder aprovar els pressupostos de la Generalitat per fer realitat aquest projecte. Centenars de persones es van reunir ahir per donar la benvinguda al nou espai social de Terrassa, el moll de l'entitat Prodis. Aquest nou local, ubicat a la plaça del Tint, neix amb la voluntat d'esdevenir un lloc obert a la ciutat on s'organitzaran tallers, formacions, activitats d'oci, jornades creatives i actes de comunitat. El moll ha estat construït en un antic magatzem que ha estat reconvertit en un espai de múltiples usos. A més, per la creació de les diverses zones, s'han aprofitat contenidors marítims, els quals han estat adaptats i han esdevingut sales i zones de taller. El nou local de Prodis consta de tres espais diferenciats. Per una banda, trobem els tallers d'ofici, un espai on es realitzaran formacions i s'organitzaran tallers tèxtils, d'artesania, tecnològics i de fusteria. D'altra banda, trobem l'Àgora, un espai de reunió que neix amb la voluntat de fer comunitat amb les escoles, entitats, emprenedors i tothom que hi vulgui participar. I finalment, el moll també consta d'una botiga on es podran comprar productes fets a mà per Prodis i també d'altres entitats terrassenques. Dins d'aquest espai hi ha màquines de cosir, màquines per estampar, impressores 3D, ordinadors i serres amb els quals elaboraran els productes que després es vendran. Posem el punt final a l'informatiu d'avui divendres 16 de gener del 2026. Ens acomiadem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Marina Antúnez, a la redacció, Albert Sant Andrés, als esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.